Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. S'intensifiquen les negociacions i els contactes a Brussel·les entre el PSOE i Junts per intentar segellar l'acord per la investidura de Pedro Sánchez. La direcció permanent és a la capital belga, al costat de Carles Puigdemont, per validar el pacte que s'ultima amb contactes constants amb els socialistes. No hi ha hagut, però, per ara, la trobada presencial amb el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, que també és a Brussel·les. Un centenar de juristes, entre els quals l'exjutge Baltasar Garzón, firmen un manifest a favor de l'amnistia. Els signants defensen que la mesura és constitucional i necessària per normalitzar la situació política. També acusen el Consell General del Poder Judicial d'excedir-se en les seves funcions. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha traslladat al Papa Francesc la seva aposta per l'amnistia i el referèndum durant una trobada que han mantingut aquest matí al Vaticà. Segons Pere Aragonès, la reunió ha estat cordial i molt positiva. Israel bombardeja 450 suposats objectius de Hamas i parteix en dos la franja de Gaza. Vol encerclar la part nord, on es concentrarien els milicians, i on encara hi ha milers de civils. La xifra de morts palestins frega ja els 10.000 després d'un mes de guerra. La sequera mata més arbres dels que maten els incendis. El Departament d'Acció Climàtica parla d'emergència forestal i xifra en més de 33.000 les hectàrees afectades. Les comarques especialment tocades per aquest fenomen són el Bages, el Moianès i Osona. Cau la màfia del fals fill que operava des de Premià de Mar, Granollers, Mollet del Vallès, Santa Maria de Palautordera, Vic, Olot, la Bisbal d'Empordà i Canovelles. La banda hauria robat 60.000 euros a víctimes d'arreu de l'Estat fent-se passar per un fill que demana diners. L'operatiu dels Mossos es va fer el 2 de novembre i va acabar amb la detenció de 17 persones. El jurat considera culpable d'un delicte d'homicidi imprudent la conductora del vehicle que va atropellar mortalment un home a Sabadell fa 7 anys i va fugir del lloc de l'accident. Les altres dues noies jutjades que anaven al cotxe que van vestir la víctima han quedat absoltes. Els experts d'ICAT han estat nominats a millor programa musical dels Premis Arc de la indústria musical en directe. També optin a Premi a Triquell com a millor artista o grup revelació, de Tiets com a millor gira, entre d'altres. Els guardons s'entreguen el pròxim 29 de novembre a Lleida. Els esports.
L'Espanyol presentarà a 2:15 Luis Miguel Ramis com a nou entrenador. Ramis ja podria dirigir l'entrenament de l'equip aquesta tarda. El Barça vol a aquesta hora cap a Hamburg, Alemanya, on demà juga partit de Champions contra el Shakhtar. L'equip aspira a refrendar demà la seva classificació pels vuitens de final. En tenis, aquesta nit es juga la final de les finals de la 8 entre Pegula i Sviantec. I en hoquei patins, avui es sorteja a la fase de grups de la Champions masculina amb el Barça, el Reus, el Lleida i el Calafell.
I el temps, migdia i tarda, amb domini del sol al centre i al sud del país. S'esperen, però, alguns ruixats al nord-est i al Pirineu, amb la cota de neu al voltant dels 1.600 metres. Tindrem menys vent i una temperatura estable o en lleuger descens. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La sequera ja mata més arbres que els incendis forestals. Ja fa temps que parlem de la situació crítica que viuen els boscos perquè fa molt que no plou com caldria i la terra està extremadament seca. Però ara el govern ja parla d'emergència forestal perquè els bombers no podrien afrontar com cal els incendis que es puguin declarar. Els boscos són polvorins i no hi ha diners per netejar els terrenys i minimitzar els riscos. Tot això a les portes del que cada vegada se'm sembla més plausible, les restriccions d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquest matí està reunida la taula de l'aigua per començar a dibuixar com es fa per tenir prou aigua per tots els sectors, inclosa l'aigua que ens arriba a les aixetes de casa. A Lleida, a partir d'avui, trobareu pel carrer les patrulles del barri... patrulles es diuen així, les patrulles de barri de la Guàrdia Urbana de Lleida. Uns agents que també vigilen, o vigilaran, en aquest cas, en futur, l'Horta, on hi ha molts robatoris, tot i que aquests indrets són competència només dels Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament considera que no hi ha prou presència d'aquest cos. També passarem durant el programa per Reus, on avui es posen en marxa les noves restriccions de trànsit al centre de la ciutat, que no agraden inicialment als comerciants. Ara s'estudiarà el sistema durant 3 mesos i després decidiran si l'implementen ja per sempre. I sabrem qui hi ha al darrere de l'anomenada Brigada del Celebret, un grup d'activistes que recullen deixalles cada setmana a diversos punts de Girona. Diuen que hi ha vegades que han trobat 100 quilos de residus en un mateix lloc. Ahir van fer la feina a la llera del riu Ter i no sabeu tot el que s'hi van trobar. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs comencem amb l'última hora política. Aquestes negociacions entre el PSOE i Junts per la investidura de Pedro Sánchez, que de moment el que sabem és que s'han intensificat aquest matí a Brussel·les. Els contactes i l'intercanvi de documents és constant per trobar la manera d'eixamplar l'amnistia. Malgrat que les converses són intenses, no són presencials entre Carles Puigdemont i el secretari d'Organització Socialista, Santos Cerdán, que també és a Brussel·les, i allà també s'hi ha traslladat el nucli dur, per entendre'ns, de Junts, que és la direcció permanent. Ho està seguint el nostre corresponsal, Jordi Baró.
Últims esforços en la negociació Junts-PSOE per investir Pedro Sánchez. Els negociadors són des d'ahir a Brussel·les. El secretari d'Organització Socialista, Santos Cerdán, i Puigdemont, acompanyat de la majoria de la cúpula de Junts, amb Turull, Borràs, Nogueres i Batet. No hi ha hagut trobada de Puigdemont amb el número 3 dels socialistes, però sí converses. La permanent de Junts es reuneix avui a Brussel·les i és la que pot activar tot el procés intern de validació d'un eventual pacte que passaria per l'executiva, un Consell Nacional Extraordinari i una consulta a la militància. Hi ha armatisme a les dues delegacions, a qui, a diferència de finals de la setmana passada, no s'ha vist, tampoc al Parlament Europeu. El pacte és qüestió d'hores o, com a molt, demà, i s'ha allargat per l'abast de l'amnistia, que Junts vol que inclogui també causes no directament vinculades a l'1 d'octubre, però que considera de l'ofer, de persecució de l'independentisme per la via judicial. Causes com les del cap de l'oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alai, o la de l'exconseller d'Interior, Miquel Buch.
A Catalunya, la sequera ja està matant molts més arbres dels que maten els incendis forestals. El Departament d'Acció Climàtica parla ja directament d'emergència forestal i els bombers avancen que la situació pot generar més incendis que estiguin fora de la seva capacitat d'extinció. Hi ha poblacions preocupades perquè no tenen recursos per fer front a aquesta situació, com per exemple passa a Margalef, al Priorat. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, Ricard, què vol dir que estem en situació d'emergència forestal?
Bé, Acció Climàtica diu que han utilitzat aquest terme per posar de relleu la situació crítica que viuen els boscos. Diuen que hem arribat en aquest punt per causes climàtiques i també per l'abandonament de la gestió forestal dels darrers 50 anys. De fet, la mort d'arbres s'està estenent per tot el país. Hi ha poblacions preocupades perquè no tenen recursos per fer front a aquesta situació i ja se'n sumen al perill d'incendis, com l'alcalde de Margalef, al Priorat, Àlex Vilà.
És una situació que la veritat és una mica preocupant, ja que ens hem trobat en què gran part del bosc s'està eixugant, si simplement ho veus a simple ull, doncs pots veure que barrancs que fan doncs potser 1,5 km, 2 km tenen parts senceres que estan seques.
Acció Climàtica ens ha explicat que la situació és especialment colpidora al Bages, al Moianès i a Osona. L'any passat van registrar més de 33.000 hectàrees afectades al país i calculen que enguany aquesta xifra augmentarà. La directora general d'Ecosistemes Forestals, Anna Sanitges, diu que treballen en la retirada d'arbres morts, com ara començaran a fer el paratge natural de Poblet a la Conca de Barberà. L'altre cavall de batalla és la prevenció i la gestió dels boscos.
La millor prevenció és la gestió forestal. Necessitem arbres forts, necessitem boscos on hi hagi un nombre d'arbres que sigui compatible amb la poca aigua que hi ha, i això passa per fer aclarides, per reduir el nombre dels arbres i també reduir competència o treure sotabosc.
Penseu que enguany han doblat l'aportació destinada a reactivar el sector forestal. S'ha passat dels 3 milions d'euros als 7.
Escolta'm, i com pot afectar això els incendis?
Doncs mira, precisament hem parlat amb el sotsinspector del GRAF, el grup d'actuacions forestals, a Sierra La Rañaga. Ens ha explicat que estem davant d'una situació inèdita.
Estem entrant en un espai de certa incertesa, perquè no hi ha referents a allò clarament identificats amb el que estem passant ara, ni hi ha molta ciència al darrere que s'hagués encarregat d'estudiar aquest tipus de situacions. És a dir, és una cosa relativament novedosa o que comença a ser notícia perquè l'impacte que pot tenir és important. Fins ara això no ens ho havíem plantejat perquè senzillament no estàvem exposats a una situació d'aquest tipus.
La Rañaga diu que la vegetació morta és més combustible en els incendis. Això pot fer que els focs siguin molt més complicats d'extingir.
Tindrem un incendi possiblement més gran que el que havíem tingut fins ara, bàsicament perquè la seva intensitat estarà fora de la nostra capacitat d'extinció i veurem els boscos cremar en aquest cas a l'ample.
També apunta que la situació que estem vivint ara és irreversible. Per tant, els arbres que morin els haurem perdut dels nostres boscos.
A 1:11, mor a l'hospital un taxista que dijous a la nit va ser agredit per un motorista a Barcelona. Els fets van passar a la travessera de les Corts després d'una discussió de trànsit que va acabar amb l'agressió a cops per part del motorista. El taxista de 53 anys va ingressar a l'Hospital Clínic en estat crític i va morir ahir, Carola López.
L'agressor va ser detingut el mateix dijous per un delicte de lesions i dissabte va quedar en llibertat amb càrrecs. Fons policials han assegurat que ahir mateix van informar el jutge de la mort del taxista i ara caldrà veure si el torna a citar per declarar. L'associació de taxistes Elite Taxi, d'on era soci la víctima, ha denunciat els fets i ha explicat que es personarà en la causa. Tito Álvarez n'és el portaveu.
Nosotros desde Elite pues ya le hemos puesto todos nuestros medios a disposición de las familias y bueno, decir, lo único que podemos decir es que vamos a poner ya desde hoy mismo a nuestros abogados, los penalistas, a trabajar y nos vamos a personar en esta causa.
L'associació professional ha detallat que un taxista va poder enregistrar en vídeo la baralla.
Cuando pasó el suceso había otro taxista, otro compañero nuestro detrás que lo grabó y bueno, este vídeo está en manos de los Mossos y este testigo también se ha prestado pues eso, a testificar, ha llevado el vídeo, lo vio todo.
Elite Taxi espera que a l'agressor li caigui tot el pes de la llei, a més denuncia la crispació, el nerviosisme i l'agressivitat que pateix el col·lectiu quan està al volant.
Segons ha sabut Catalunya Informació, el jurat popular considera culpable d'homicidi imprudent la conductora que va atropellar mortalment un home que carregava el cotxe a la grua i no es va aturar. El gruista va quedar greument ferit. Les altres dues acusades que anaven al cotxe que van vestir la víctima han quedat absoltes. Els fets van passar fa 7 anys a l'entrada de Sabadell. Anem cap a l'Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Doncs si el jurat popular fa que recaigui tota la responsabilitat del cas sobre la conductora, llavors estudiant de medicina i ara metge, que es va dormir uns segons i va atropellar mortalment la víctima i també va ferir greument el gruista. De fet, el cos del mort va quedar entre la cabina de la grua i la rampa, mentre el gruista va quedar estès enmig de la carretera molt mal ferit. S'enfronta una condemna pels delictes d'homicidi imprudent, de lesions i d'omissió del deure de socors, ja que no es va aturar. En aquest sentit, la família de la víctima li demana 8 anys de presó, mentre la fiscalia ho rebaixa a 4. Serà finalment el magistrat qui decidirà quina pena l'imposa quan redacti la sentència. La noia va al·legar durant el judici que es va dormir i es va despertar per un cop, però que pensava que era alguna cosa de la carretera contra la qual havia impactat. No va ser conscient, va dir, de l'abast de l'accident si no s'hagués aturat. Les altres dues acompanyants, que han quedat absoltes, anaven adormides i es van despertar amb la topada, però tampoc es van adonar de l'accident.
Avui, Maria Núria, també s'ha fet el judici per un tiroteig que hi va haver a la Ronda Litoral de Barcelona, en aquest cas que no va fer víctimes.
Doncs sí, podríem dir que ha estat un judici exprés perquè la víctima no s'ha presentat ni tampoc ho ha fet un altre dels acusats que se l'ha declarat en rebeldia. El judici s'ha fet, l'acusat s'ha acollit el dret a no declarar i la fiscalia li demana més de 12 anys de presó per haver amenaçat i intentat matar la víctima per robar-li el cotxe de gamma alta que tenia. Fins i tot va perseguir-lo per la Ronda Litoral i quan anava pel passeig de la Zona Franca va clavar 2 trets al vehicle sense ferir la víctima ni el seu fill que anaven a l'interior. Els fets s'han jutjat ara, després de 14 anys, perquè l'acusat estava pròfug de la justícia. Tot i així, avui no se li ha demanat cap mesura cautelar.
Cau la màfia del fals fill que operava des de Premià de Mar, Granollers, Mollet del Vallès, Santa Maria de Palautordera, Vic, Olot, la Bisbal d'Empordà i Canovelles. La banda hauria robat 60.000 euros a diverses víctimes d'arreu de l'Estat, fent-se passar per un fill que demana diners. Probablement alguns dels que ens escolteu ho heu rebut al vostre telèfon mòbil, un missatge en castellà dient hola mamà, hola, hola papà, soy yo, el telèfon és un altre, enviem un WhatsApp aquí. Aquesta operació dels Mossos es va fer el 2 de novembre i va acabar amb la detenció de 17 persones. En concret, com actuava Carola la banda?
Doncs el seu modus operandi consistia a enviar missatges massius de WhatsApp en què es feien passar pel fill o filla de les víctimes. Els deien que havien hagut de canviar de mòbil perquè se'ls havia trencat i que necessitaven entre 2.000 i 3.000 euros per fer un pagament que tenien pendent. Si les víctimes es creien al relat, els demanaven que fessin les transferències a números de compte de testaferros propers al lloc de residència dels estafadors. En la majoria de casos, eren persones vulnerables. Això ho ha explicat en declaracions a Catalunya Informació el sergent Carles Lamiel.
I el que feien era captar a persones normalment a menors d'edat, majors d'edat i gent a vegades que tenia algun tipus de minusvalia. Aprofitaven aquesta gent per demanar-los que li arribaria un ingrés al seu compte bancari i una vegada li arriba aquest ingrés o li feien el favor aquest o si no li donaven un mòdic preu. Igual donaven per 50 euros i aquests diners els retornaven a el que és la banda.
Els arrestats se'ls acusa de pertinença a grup criminal, estafa, coaccions, detenció il·legal i robatori amb violència i intimidació. Dels 17 detinguts, 12 han quedat en llibertat. Els altres 5 van passar a disposició judicial dissabte al jutjat en funcions de guàrdia de Mataró.
Ara passa un minut d'un quart de dues. Doncs a aquesta hora, com sempre, mirem com tenim la circulació, carreteres i autopistes i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs pel que fa a les carreteres, amb dues incidències, hi ha tallada la carretera nacional 240 al terme municipal de Lleida, entre els quilòmetres 86 i 87, en totes dues direccions. I és que hi ha hagut una topada entre tres vehicles i també hi ha hagut persones ferides, segons les primeres informacions que ens ofereix el Servei Català de Trànsit. D'altra banda, l'autopista AP7 encara hi ha trànsit lent a l'altura de Sant Cugat del Vallès, en sentit sud, on hi ha hagut una topada entre dos camions i un turisme. Els vehicles ja són al voral i treballen per retirar-los. Pel que fa al transport públic, es mantenen els retards de 30-45 minuts a les línies R1, R3 i R4 de Rodalies, a causa d'una incidència a la senyalització automàtica a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat. Tècnics de DIF hi treballen, l'havien resolt aquest matí, però després s'ha repetit al mateix lloc.
Gràcies, Mariluz. Per cert, que un motorista ha mort en un accident de trànsit aquesta matinada. Això ha passat a la Nacional 2, a Fornells de la Selva, el gironès Fèlix Martín.
L'accident ha passat a les 3 de la matinada, quan per causes que no se saben el motorista ha sortit de la via i a causa de l'impacte ha mort. Era un noi de 25 anys, segons han confirmat des del Servei Català de Trànsit. A la zona s'hi han desplaçat els equips mèdics i emergències i durant dues hores hi ha hagut restriccions. Amb aquesta víctima ja són 130 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
I ens queda pendent el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Temps tranquil aquesta tarda a moltes comarques, sobretot del sud i del centre, amb domini del sol. En canvi, a l'extrem nord, nuvolades i no es descarta l'entorn de la Costa Brava o del Pirineu algun ruixat local. La temperatura avui un pèl més baixa i marxa gairebé del tot el vent de gran part de Catalunya. De cara a demà, la temperatura baixa, sobretot a primera hora del matí, amb un matí amb algun ruixat escadocèsies que s'arriba a produir a l'entorn de la Costa Brava i alguns núvols, però la resta de Catalunya, és a dir, gran part del país, domini del sol. I a la tarda, creixement de nuvolades al terç nord, sense descartar algun ruixat de caràcter local.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Lleida estrena a partir d'avui les patrulles de barri de la Guàrdia Urbana. Es desplegaran una trentena d'agents que es distribuiran per diverses zones de la ciutat, inclosa l'Horta, on l'alcalde demana també més presència dels Mossos d'Esquadra. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Explica'ns com s'organitzen aquestes patrulles de barri.
Doncs es distribuiran 32 agents que patrullaran matí i tarda per tota la ciutat. En concret, s'ha dividit el municipi en 6 zones, com el centre històric, l'eix comercial o l'Horta de Lleida. En aquest sentit, l'alcalde Fèlix Larrosa ha dit que la Guàrdia Urbana actuarà a l'Horta, que és competència dels Mossos d'Esquadra, a qui demana més presència policial.
No estem satisfets amb el que està passant a l'Horta de Lleida, i ho vull dir clar. I així ho hem traslladat als cossos de seguretat de Mossos d'Esquadra, i ells són coneixedors i són conscients que necessitem, evidentment, reforçar aquesta actuació de Mossos d'Esquadra a l'Horta de Lleida.
L'intendent de la Guàrdia Urbana, Josep Ramon Ibars, ha afirmat que els guàrdies de barri seran una policia de proximitat que ajudarà a solucionar els conflictes que generin a la ciutat.
Que tinguin aquesta especial sensibilitat, aquesta empatia cap al ciutadà, que vulguin fer aquest feedback i que al mateix temps siguin esponges transmissores de coneixement de tot allò que els diguin als ciutadans.
La Guàrdia Urbana de Lleida compta actualment amb 241 agents i l'objectiu de la paeria és arribar als 250.
La ciutat de Reus, al Baix Camp, ha posat en marxa avui les noves restriccions de trànsit al centre històric. Durant 3 mesos s'analitzarà com funciona aquest nou model de mobilitat en l'entorn del conegut com a Tomb de Ravals. Manel Sastre, Reus, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Tu has estat aquest matí per aquí al centre de Reus per comprovar si tot anava com estava previst i
què? Sí, fins ara tot bé. S'han aixecat les pilones intel·ligents com estava previst, no hi ha hagut incidències, tothom està més o menys informat i l'Ajuntament ha fet més de 250 expedients per autoritzar vehicles i moviments interns de veïns i comerciants en aquesta zona. El nou model de mobilitat limita la circulació als carrers dins d'aquest entorn del Tomb de Ravals, on es concentren bàsicament els carrers més estrets i també els comercials, per donar prioritat, diuen els vianants. El trànsit està restringit de les 11 del matí a les 2 de la matinada. Només hi poden accedir veïns, usuaris de pàrquings i vehicles de serveis i emergències. La regidora de Seguretat Ciutadana, Dolors Vázquez, ens explicava aquest matí que l'únic que han fet és estendre un model que ja fa anys que s'aplica en els carrers més
que el teníem ja des d'un origen al carrer Llobera, carrer Monterols i plaça Mercadal, i que el que hem fet és estendre aquest nou sistema de mobilitat cap a la Raval Santana, cap a aquests carrers del nucli antic de la nostra ciutat, per tal de, doncs, sobretot, preservar i mirar per la salut de les persones.
I la pregunta és, com ho veuen els veïns i els comerciants, sobretot?
Doncs mira, tenen certs recels en alguns detalls d'aquesta operativa, però, de fet, durant mesos han estat negociant aquest model amb l'Ajuntament i esperen poder introduir modificacions en funció de com vagi el període de prova. Marc Niubó és el portaveu dels comerciants.
Esperem, doncs, poder comunicar les coses que no funcionin bé i, entre tots, anar-les corregint. De moment, doncs, veiem que tenen accés fins a les 11 del matí els transportistes. Veurem, a partir d'aquesta hora, com s'ho fan per carregar i descarregar. Durant la prova pilot hem de buscar una bona convivència tant per comerciants com per veïns.
De fet, la regidora creu que el model aplicat ja s'ha escoltat a totes les parts, però s'ha mostrat avui oberta a fer-hi retocs si cal.
Sí que els hem escoltat. Està clar que és un tema que sempre és molt sensible i molt susceptible, que hi ha d'haver-hi molta informació, hi ha d'haver-hi molt acompanyament i és el que ens toca fer ara.
Comerciants, veïns i usuaris de pàrquing poden demanar, si encara no ho han fet, els passis per poder accedir a la zona delimitada, ho han de fer a l'Ajuntament. Durant els 3 mesos de prova que s'instauren a partir d'avui, no es posaran, però, sancions.
Gràcies, Manel. Fins ara.
Fins ara.
És 1:45. Centenes de persones s'han concentrat durant tot el matí davant el centre L'Obrera de Sabadell per impedir-ne el desallotjament. El local, propietat d'una constructora, fa 8 anys que està ocupat i ofereix serveis socials i serveis culturals al barri. Anem doncs fins a Sabadell. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Al final, Marta, què ha passat?
Amb els crits de L'Obrera es queda al barri, han rebut dels concentrats l'anunci que de moment el desallotjament previst per 9:15 estava aturat. No s'ha presentat la comitiva judicial, però tot i això s'ha decidit que es quedaran aquí fins les 2 de la tarda per assegurar que no hi ha cap intent de desallotjament més tard. L'immoble és un antic concessionari que estava en desús. Va ser ocupat l'1 de maig de 2015. Marina Jiménez és portaveu del col·lectiu.
Estava totalment degradat, estava desocupat i el que es va fer és rehabilitar tot l'immoble sencer i s'hi han fet moltíssimes activitats. Les més potents són el gimnàs popular que tenim aquí, que passen unes 100-150 persones a la setmana. Tenim un hort popular, una escola popular que es diu la Madraceta, i a part acollim a molts altres col·lectius de la ciutat que no tenen un lloc on fer les seves activitats.
Tenen el suport d'associacions de veïns de Sabadell i d'entitats en defensa de l'habitatge de tot Catalunya. Entre els concentrats, molts veïns de la zona, entre els quals gent molt gran.
Venimos para ayudar, que no queremos que esto se cierre.
Des de fa molts anys hi ha una experiència de treball col·lectiu amb escola per incluir els alumnes, amb un gimnàs, amb activitats culturals, i pensem que s'ha de quedar al barri. L'especulació urbanística amb edificis no pot vèncer contra la vida. Això és la vida del barri.
Cap a les 9 del matí, la policia local de Sabadell ha tallat el tram de l'avinguda on està l'Obrera i el desallotjament semblava imminent, però no ha estat així.
La vostra força organitzada de la solidaritat, tot i tenir l'ordre judicial de robar el poble aquest espai per entregar-lo als voltors que hi volen especular, no han pogut fer-nos fora.
Des de la plataforma expliquen que han intentat negociar amb la propietat, amb l'Ajuntament com a mediador, però que no els han ofert cap espai alternatiu on poder desenvolupar les activitats que fan per la comunitat. De moment, per tant, aquí hi ha una festa amb taules i cadires, totes plenes enmig de l'avinguda, jocs de taula, música i alguna classe de ball improvisada.
Doncs, en canvi, sí que s'ha executat aquest matí el desnonament d'un jove de 22 anys que vivia a la casa Ursola, a la superilla de l'Eixample de Barcelona. Fa un mes es va fer un primer intent, però finalment es va ajornar fins avui, que sí, com deia, s'ha fet efectiu, Arnau Baquer.
Doncs sí, prop d'una cinquantena de joves s'han concentrat a primera hora al número 137 del carrer Calàbria per intentar aturar el desnonament. Finalment, però, no ha estat possible. Un dispositiu amb una desena de furgonetes i més d'un centenar de Mossos l'han executat després d'alguns episodis de tensió. L'afectat, com deies, és un estudiant de 22 anys que va ocupar el pis tot just fa un any perquè no podia pagar un lloguer a Barcelona. Sentim ara Albert Freixa, portaveu de la xarxa d'habitatge de l'Eixample.
El Pau es va trobar en una situació que no es podia permetre un pis perquè compaginar feines precàries, les típiques de joves, pagar-te un lloguer era una cosa impossible. Tant per tant, va decidir entrar en un pis a viure, en un pis ocupat, i en aquest sentit, ella ha pres la decisió valenta que com a jove no ha volgut renunciar a la seva vida.
Des del sindicat lamenten que se'ls hagin denegat tots els informes de vulnerabilitat que es van demanar en aquest cas i denuncien que els joves se'ls tracta com a adults de segona i no se'ls dona cap alternativa habitacional a la ciutat.
Encara a Barcelona, on els veïns de les Corts reclamen a l'Ajuntament que posi data a la construcció del nou habitatge públic a l'antiga Colònia Castells, ara que s'han enderrocat les antigues cases que hi havia pujant al carrer Entença a mà dreta. Estem parlant, Jordi Corbalán, d'unes afectacions urbanístiques que remunten a un parell de dècades enrere.
Adela Gelet és la presidenta de l'Associació Veïnal de les Corts i David Escudé, el regidor del districte.
El 2000, l'alcalde Hereu adquireix el compromís de que serà una operació de gestió pública. Ara, després d'aquí, la tortuga.
Ha estat un procés molt llarg, crec que s'ha anat avançant a poc a poc, però sí que amb molta mà esquerra.
I és que tot just ara, més de dues dècades després, s'està enllestint la segona fase del pla per convertir l'antic barri obrer de la Colònia Castells en habitatge públic i un gran parc. Aquests dies s'acaben d'enderrocar els habitatges que hi havia entre els carrers Entença, Montnegre i Morales. De moment s'ha indultat l'edifici de la cantonada del carrer Montnegre Mantensa, el que tenia un cap de moltó a la façana. Els veïns voldrien preservar-lo com a record del que va ser el barri i l'Ajuntament estudia catalogar-lo.
L'Ajuntament hauria de ser el primer interessat en què no eliminar aquestes referències històriques dels barris i sobretot aquí les Corts, que n'hi ha tan poquets.
Hem volgut tenir aquesta especial sensibilitat a mantenir a l'hora que fer nova edificació molt lligada a la vivenda pública tan necessària en Barcelona i en aquest districte.
Una desena de famílies han estat reallotjades.
Estem en la fase que s'ha enderrocat tot, però que no sabem, no hi ha cap tipus de previsió en temps i forma. No hi ha cap tipus de previsió de quan s'edificarà.
Tot plegat allarga la incertesa per la trentena de famílies afectades dels dos grans blocs que encara queden pujant Entença amb Esquerra i que també s'han d'enderrocar en l'última fase del pla de la Colònia Castells. En paral·lel s'està enllestint el gran parc de la zona on hi havia el gruix de les cases barates. La previsió és obrir-lo a començament de l'any que ve.
I avui el nostre clic del dia és per les imatges que ha penjat a la xarxa X Gori Massip des de l'usuari Meteo Garraf. Diu, després d'uns dies de temporal, de venir temporal marítim, podem veure la cara amable, la qualifica així, de tant de moviment al mar. Surten a la llum molts brolladors d'aigua dolça a la platja d'aigua dolça de Sitges, al Garraf. Penja dos vídeos curtets on es veu, efectivament, com un cop es retiren les onades a la vora del mar, queden uns clots amb la sorra un palet més baixa, des d'on surten bombolles de sota de la sorra, de sota terra. Sembla que l'aigua bulli talment i després torna a quedar tapada per les onades. És per aquí, per on surt aquesta aigua dolça, provinent d'una riera, per on hi baixen les aigües pluvials. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La llera del riu Ter, a Girona, està bruta. Això és el que denuncia l'anomenada Brigada del Celebret. Què és la Brigada del Celebret? Doncs un grup d'activistes que es troba cada diumenge per recollir deixalles de diversos punts de la ciutat de Girona. Remarquen que fa anys que ni ajuntaments ni governs netegen aquests entorns i que hi ha setmanes que, atenció, treuen més de 100 quilos de residus d'un mateix indret. A més, també fan xerrades a les escoles per conscienciar els més joves de la necessitat de mantenir l'entorn natural i l'entorn urbà el més net possible. Laia Claret, Girona, tu hi has anat un matí. Amb què t'has trobat?
Doncs mira, amb alumnes de l'Institut Ermessenda de Girona, atents, escoltant i veient imatges d'oceans plens de plàstic o parcs amb andròmines que els ensenya Josep Maria Casadevall.
La botella de plàstic, 500 anys. I una ampolla de vidre, 4.000 anys. Oi! Em desapareixen.
Després d'un debat, els alumnes han après això.
Jo m'he quedat sorprès. Fins que no veus a les imatges i veus la quantitat que realment hi ha, m'ha semblat preocupant i tinc ganes de canviar-ho.
Jo no sabia que les tovalloletes no es desfeien.
I ens han explicat què modificarien a partir d'ara.
Els meus pares tenen una carnisseria i per envasar la carn fan servir plàstic i de Prexpan i els diré que canvien per cartró, per exemple.
Intentaré canviar en algun dia que estigui avorrit a la muntanya, pues, de recollir una mica de brossa.
Jo intentaré reciclar més a casa meva, a part del que reciclo, i que si trobo alguna cosa al terra intentar llançar les escombraries.
Ai, la pedagogia com funciona en aquests casos. Laia, escolta'm, cada diumenge aquesta brigada queda allò per netejar sobretot l'entorn urbà del riu Ter.
Exacte, l'impulsor Joan Olivet va començar fa 10 anys sol netejant una pineda prop de casa. Un temps després va fer una crida per Facebook i ara ja tenen un compte d'Instagram i tot. Queden cada diumenge gent diferent, ell mateix posa exemples de què es troben i es fa una pregunta.
A la Devesa, allà en fan el mercat. Com acaben, passen els empleats de la neteja, netegen els carrers, però el que va de la valla cap al riu no ho toca ningú. Molta roba, restes de botellons. Per què la que ho té tan abandonat? Per què l'Ajuntament també? O no s'apreten un amb l'altre?
Assegura que també neteja com a protesta.
Reus, al Baix Camp, aposta també per millorar l'atenció a la ciutadania en temes de benestar emocional i salut mental. L'Ajuntament ha posat en marxa un servei per atendre persones que necessitin ajuda en aquest sentit, per orientar-los i dirigir-los als serveis municipals que puguin ajudar-les. Clara Chavarría Domingo, en què consisteix aquesta iniciativa?
Hola, bon dia. Doncs en una primera fase el servei serà un punt d'atenció telefònic en què un professional de l'àrea de psicologia atendrà les consultes a ciutadans o ciutadanes i segons el que necessiti els derivarà a altres departaments municipals que puguin atendre'ls. Per tant, d'entrada, aquesta persona serà un enllaç amb les diferents àrees de salut pública de l'Ajuntament per derivar-hi els diferents casos que li arribin. L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha definit aquest servei com un acompanyament.
A vegades la ciutadania no sap què ha de fer, no sap on ha d'anar i per tant l'Ajuntament ha de ser el primer pas, no? L'ajuda que els hi podem fer quan aquestes persones no saben on anar, venen moltes vegades a l'Ajuntament, ens demanen ajuda i, per tant, des de Salut els hem d'orientar per tal de saber, no, quins són els passos que han de seguir i fer aquest acompanyament. Per tot això, el servei es diu justament d'orientació, no? D'orientació i atenció al benestar emocional i mental.
El regidor de Salut, Enrique Martín, ha destacat que el servei també està pensat per a familiars.
Que al final no és només la persona que està en una situació complexa, que pot sentir que s'està ofegant, sinó que de vegades la pròpia persona s'està ofegant, però el familiar que hi ha al costat també s'està ofegant perquè no sap com pot fer-ho per ajudar. I aquest servei el que pretén és donar la mà per poder treure aquesta persona d'on s'està ofegant, no? I donar-li com a mínim una miqueta de llum i una miqueta de guia de cap a on poden anar.
Un cop aquest servei sigui operatiu aquest mateix mes de novembre, l'Ajuntament vol coordinar-se també amb agents externs de l'àmbit de la salut mental per poder-hi derivar els casos que puguin arribar-los-hi.
A Gandesa, a la Terra Alta, l'Ajuntament ha demanat ampliar el polígon industrial perquè ha quedat petit. La intenció és guanyar espai en uns terrenys annexos. Les companyies que hi estan instal·lades i que volen créixer no ho poden fer. Jordi Barranca, de quina ampliació parlem?
Bon dia, Marta. Doncs en total són 10,2 hectàrees de terreny i per entendre'ns el que es vol és construir un annex. Pel consistori és imprescindible ampliar el polígon Les Planes, ja que respon a una demanda real del teixit empresarial. I és que són diverses les companyies que necessiten més espai. Parlem de casos, per exemple, com el de Freshly Cosmetics, que hi ha instal·lat fa poc al seu centre de producció, o el de Gràfica Salaet, que necessita 22.000 metres quadrats més. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
Ara mateix les empreses estan creixent i no només parlem de mà d'obra sense qualificació, sinó ara mateix hi ha una demanda de llocs de treball en qualificació, tant Freshly en els seus laboratoris com en les empreses gràfiques a l'EIC o les empreses que necessiten este traçat d'I+D i necessiten pues, gent qualificada.
Pel que fa al calendari, de moment ja ha passat el primer tràmit perquè la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ja li ha donat llum verda. Si tot va tal com està previst, cap a l'estiu de l'any que ve, del 2024, podrien començar les obres.
Jo el projecte penso que abans de final d'any tindrem un acord de com s'ha de distribuir. Després hi hauríem d'afegir... Jo penso que veure començar obres estem parlant de 8-10 mesos vista, diguem-ho així. A partir d'aquí ja podríem tindre ja la construcció real.
En aquest sentit, demà mateix hi ha una reunió prevista entre l'Ajuntament de Gandesa i l'Incasòl per parlar de la distribució de les parcel·les, tot plegat en una comarca com la Terra Alta, amb la taxa d'envelliment més alta de tot Catalunya.
Doncs parlem d'una altra ampliació. Avui el ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té previst votar la de la Pedrera Coll Ferran, una pedrera a cel obert a tocar del Parc Natural del Garraf. Els grups ecologistes han presentat al·legacions al pla especial perquè consideren que aquesta ampliació, fins a doblar la superfície actual, es fa vulnerant la normativa i diuen que tindrà greus repercussions per aquest hàbitat natural. Anem al Garraf. Montse, Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
La votació d'avui és definitiva per aprovar aquesta ampliació, Montse?
És una aprovació provisional que haurà de passar per la Comissió d'Urbanisme. Per tant, un tràmit molt important perquè l'empresa Cales de Pacs continuï produint calç pura amb l'extracció de la pedra. L'ampliació d'aquesta pedrera, coneguda com la Pedrera del Grifi, està prevista cap al nord, per una zona anomenada Fondo d'en Guardiola. Avui es preveu que s'hi oposi la CUP i que el grup ecologista Amma demani intervenir en el ple per exposar l'afectació a una zona que és de nidificació d'aus com el Duc, l'Esparver o l'Estor, i també zona d'alimentació de l'àliga Cua Barrada i que, segons ha dit Jaume Mercè, president de l'entitat, ja constava en l'estudi previ del paisatge del Pla General de Vilanova.
Una de les àrees on hi ha justament aquesta pedrera, la proposta era de fer un pla especial de recuperació. Es referia a recuperació de l'entorn natural. En canvi, ara s'ho han fet venir bé perquè aquest pla especial no sigui de recuperació, sinó que sigui d'activació i d'ampliació d'una pedrera. Nosaltres entenem que estan tergiversant el que és el pla general.
Montse, i l'Ajuntament què hi diu?
Bé, el regidor d'Urbanisme, Gerard Llobet, creu que el pla especial no pot discutir un dret adquirit de l'empresa, però diu que permetrà oferir compensacions i crear un espai de transició amb el parc del Garraf.
Aquesta afectació, que evidentment doncs, té qualsevol pedrera, doncs, s'anirà compensant amb també l'obligació de restauració que tenen i que regularà el propi pla especial. Aquí hi ha uns permisos miners dels anys 70 que s'han de respectar i que el planejament urbanístic no pot anul·lar, però sí que pot regular, i és el que estem fent. I a més vull destacar que en aquest cas hi haurà una mesura de compensació que es crea tota una faranja que quedarà com una zona de protecció verda entre els límits del parc i els límits de la pedrera.
En el ple d'aquesta tarda, l'actual equip de govern, format per PSC i Vilanova en Comú Podem, té majoria absoluta.
Dos quarts i mig de dues, els productors d'oli catalans encaren una nova campanya amb la producció minvada, com sabeu, per la sequera, n'hem parlat en altres programes, però no volen perdre l'oportunitat de seguir exportant i fer nous contactes per quan es recuperi la collita. Amb aquest objectiu s'organitza a Lleida la segona edició del Fòrum de Negocis de l'Oli, aquest any centrat a presentar el producte a compradors i distribuïdors d'Europa, però també en altres llocs on no s'utilitza tant l'oli d'oliva, que és Àsia. Estela Bossoms, Lleida, bon dia.
Hola, bon dia.
Demà i dimecres es faran les reunions de treball, però avui els representants internacionals ja volten per les Garrigues.
Sí, per camps i cooperatives, perquè coneguin de prop tot el procés productiu, des de la recollida de les olives, que ja ha començat, a l'envasat de l'oli. En concret, hi ha 11 convidats, alguns de mercats més consolidats, com Alemanya i Regne Unit, i d'altres escollits perquè provenen de països on el consum d'oli està creixent molt. És el cas de Polònia, Singapur o Corea del Sud. Hem parlat també a Trit Cadenas, que té una empresa distribuïdora a Singapur.
Tenemos un aceite de Navarra, tuvimos del sur, de Jaén, y bueno, ahora mismo estamos buscando un proveedor de arbequina, sobre todo para restaurantes, y bueno, espero que de esta visita salga algo fructífero.
Un dels punts de visita és el Centre de la Cultura de l'Oli de Catalunya, la Granadella. La cooperativa d'aquest municipi exporta entre un 10 i un 15% de la producció, tot i que la sequera n'ha reduït la collita. El seu president, Ramon Barrull, defensa que cal seguir apostant per mercats internacionals.
Tot i que ara l'oli es ven molt fàcilment, inclús aquí al país, no caldria sortir a fora, però és important obrir aquests mercats i això d'aquí dos anys ens podem fer molta falta.
La cooperativa de la Granadella és un dels 19 productors catalans que participen al Fòrum de l'Oli organitzat pel Govern i la Cambra de Comerç de Lleida. Fins dimecres es posaran en valor davant dels compradors internacionals a través d'unes 200 trobades curtes a la Llotja de Lleida.
Més de 200 experts en gastronomia i representants de restaurants que sumen 55 estrelles Michelin participen fins dimecres en l'edició més gran del Gastronòmic Fòrum Barcelona, que comença avui amb un total de 350 empreses expositores. Aquest any, el fòrum, que es fa al recinte firal de Montjuïc, està dedicat a la protecció de la biodiversitat Òscar Callau.
Al saló hi assisteixen un centenar de xefs, com els catalans Oriol Castro i Eduard Xatruc, el Germán Roca, Albert Adrià o Jessamí Caramés, al costat de referents internacionals com la danesa Camila Seider o la belga Joke Michiel. Bona part d'ells presentaran receptes amb productes autòctons i mètodes d'elaboració tradicionals, amb l'objectiu que ens descriu el codirector del Saló, Pep Palau.
Per intentar preservar espècies, per intentar recuperar aliments, que és indispensable que hi siguin, perquè siguin a la cuina i perquè siguin a la nostra alimentació. En definitiva, sense aquesta biodiversitat, el món anirà de mal borràs i, òbviament, hi anirà també a la cuina.
Els organitzadors asseguren que el fòrum vol ser un gran aparador per als cuiners, amb tota mena de productes, des de grans empreses fins a petits productors de quilòmetre zero.
Volem ser útils i, amb aquest objectiu, doncs, intentem reflectir el que és la gastronomia real, la gastronomia contemporània. I, per tant, d'aquí ve, doncs, que intentem portar als nostres espais les tendències, les propostes, els projectes, les novetats que es donen a la gastronomia.
També es parlarà de malbaratament alimentari i tindrà protagonisme la cuina de Galícia.
Un centenar de veïns de tres edificis de lloguer social de Barcelona es beneficien de descomptes en les factures gràcies al projecte que porta per títol Sun for All, un pilot finançat per Europa per facilitar l'accés de famílies vulnerables a les energies renovables. Ens ho explica la Montse Poblet.
La idea va sorgir a Nova York, on s'ofereixen subscripcions gratuïtes a famílies vulnerables perquè siguin propietàries d'un camp solar amb la consegüent rebaixa en el cost de l'energia que consumeixen. Ecoserveis, la consultora que ha impulsat el projecte aquí, l'ha modificat una mica, com ens explica Aniol Esquerra, un dels responsables del projecte.
El model que fem és d'autoconsum compartit, és a dir, automàticament es dona d'alta aquestes persones que viuen aquí com un punt d'autoconsum compartit i perceben directament un descompte proporcional a l'energia volcada d'aquesta instal·lació a les seves factures de la llum.
Les cobertes solars que hi ha als tres edificis pilot no cobreixen totes les necessitats dels veïns que hi viuen, però tot i així l'estalvi a les factures serà del voltant del 10%, uns 20 euros al mes. Perquè sigui del màxim possible, es fan tallers a les famílies beneficiàries perquè aprenguin a fer un ús sostenible de l'energia.
La lavadora, que és mejor ponerlo en lavado largo que en lavado corto. que sería al revés, que el lavado corto para que consumiera menos, pero es al revés, consume más.
Y bueno, cuestión de cerrar bien ventanas y puertas, aislarlo todo bien en invierno y bueno, el agua pues cerrarla al máximo posible, no sé, lo que se puede. Aquello que dice gastar por gastar, no.
El projecte ja està en marxa als tres edificis de Barcelona i a les proves pilot que es fan a França, Itàlia i a Portugal. Aquí la principal dificultat són els entrebancs que Endesa posa a les altes dels autoconsums, de manera que les factures triguen a arribar i s'acaben acumulant.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat.
És la música del Triquell, que es troba entre els nominats als Premis Arc de la indústria musical del directe. Uns premis que també han distingit entre els 48 nominats el programa Els Experts, d'ICAT. Els premis es lliuren per segon any consecutiu a Lleida, això serà el 29 de novembre. Pere Joan, Els Experts, com dèiem, formen part dels 4 nominats a la seva categoria.
Exacte, i n'ha parlat la presidenta d'ARC, l'Associació Professional de Representació, representants, promotors i managers de Catalunya, Raquel Bassas.
Puc imaginar que és perquè és dels programes que hi ha actualment, no? Que més estan tractant de música i que tracten molt de músiques, de coses noves, de novetats.
Els premis tenen 12 categories. Avancem alguns altres dels nominats.
Doncs tenim, com dèiem, Triquell o La Cosina com a artista del grup Revelació, Els Tiets o Bus com a millor gira d'artista, La Pegatina o Love of Lesbian com a millor gira internacional d'artista o grup, o Les Fires de Sant Narcís o Les Festes de Santa Tecla dins de la categoria de millor programació de festa major. Recordem que tots són, de moment, nominats. Caldrà esperar el 29 de novembre per saber qui són els premiats en un acte que es farà a la Llotja de Lleida. Al matí hi haurà una jornada de trobada entre les empreses del sector i els ajuntaments per facilitar el contacte i la gestió d'actuacions en directe. Ho destacava Estefania Rufac, vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
Aquests ajuntaments petits, doncs, que a vegades veuen molt difícil poder accedir, depèn a quines actuacions o depèn a quins formats, doncs, aquell dia poden ser sent a taula amb els diferents promotors, amb els diferents empreses. N'hi ha que sí que se t'escapen perquè el teu pressupost no t'ho permet, però amb d'altres van poder comprovar, doncs, que sí que hi havia connexió que podien arribar a programar.
Es preveu que la jornada hi participin també representants de l'associació Arte, l'homòloga d'Arc a tot l'estat, per la qual cosa hi haurà una participació més elevada que la de l'any passat, on van assistir una quarantena d'empreses del sector.
Doncs esperarem els premis. Gràcies, Pere Joan. I ara ens n'anem cap a Osona, sota el títol Reinterpreta el món. Avui ha començat a Vic el festival FLIC d'Arts i Literatura Infantil i Juvenil, que s'allargarà fins diumenge. Aquest any hi participen 13 escoles d'Osona. L'objectiu és fomentar l'hàbit lector entre les generacions més joves. Anem, doncs, cap a Vic. Nàtia Adell, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Marta. Would reside in fancy little houses
and be dressed in shoes and hats and trousers. Nati, això és Alícia al País de les Meravelles?
Sí, 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 perquè és una de les activitats que es farà en un dels tallers familiars, reinterpretant fragments d'aquest clàssic de la literatura universal. Ho impulsa una cooperativa de disseny de Vic, Party. Jordi Ferrés és un dels fundadors.
Organitzarem un taller de creativitat col·lectiva on reinterpretarem alguns espais del clàssic de Lewis Carroll, a través de la instal·lació artística i el collage, envoltats de suports audiovisuals que transformaran el taller en una experiència immersiva.
Al festival també hi participa la guionista Anna Manso, que explicarà com contagiar la passió per la lectura, i l'il·lustrador Ricard Cabolo.
Vet aquí l'aquela que camina sota el sol que cau. Ximili-cloc fa les sabates, ximili-cloc, ximili-cli.
Nati, i això que escoltem?
És la Kela se'n va al mercat, un espectacle de petit format de dansa urbana, i la protagonista podria ser perfectament, Marta, la neta de la Masovera se'n va al mercat, que coneixem de tota la vida. L'edició d'aquest FLIC arribarà a 1.500 alumnes de 13 centres educatius, com l'Escola Roca Prevere de Torelló, que és el primer any que hi participa. L'Anna Soler és la directora.
Quan vam veure que el festival ens oferia la possibilitat de fer tallers i experiències on es treballa la literatura, però juntament amb l'art, amb la creació i amb el joc, doncs això ens va cridar molt l'atenció i ens va semblar molt interessant.
Veurem com els autors catalans entren en contacte directe amb els alumnes, tal com explica la directora del festival, la Magali Homs.
Els autors vindran i estaran jugant amb els propis alumnes en aquest joc per poder conèixer aquestes obres. Els autors seran el Miquel Desclot, l'Àlex Nogués, la Montse Homs, que és d'aquí de Vic, i la Roser Ros.
Al darrere del Flic hi ha més de 20 agents culturals i educatius implicats.
El Festival de Cinema de Girona ha hagut de reformular tota la programació perquè al final no podrà comptar amb l'espai d'un antic teatre i sala de ball del Barri Vell que estan reformant i que justament n'havia de ser la seu principal. Comença demà aquest festival i per primera vegada serà un certamen de cinema sense projeccions en una sala professional. De les 455 pel·lícules i curtmetratges a concurs, la majoria s'hauran de veure en streaming, que vaja, que no tindrà la mateixa gràcia. Fèlix, això vol dir que no hi haurà projeccions?
Sí que n'hi haurà, però no en pantalles de cinema. Seran espais que a correcuit han habilitat com el Palau de Caramany o els auditoris de la Generalitat i de la Casa de Cultura. I han prioritzat la projecció dels films que compten amb la presència dels seus responsables, molts vinguts de l'estranger. Lluís Valentí, director del Festival de Cinema de Girona, ha concretat quantes pel·lícules es veuran presencialment aquests dies.
Sí, més de 100, i com que estem reprogramant, n'estem posant més. I quines programem? Doncs de la gent que viatja.
Valentí reconeix també que ja van tenir l'experiència de l'streaming durant la pandèmia i que al final cal fer-ne una lectura en positiu per la difusió que això té.
I ara tenim una gran part de festival en streaming. Si no, no tindríem 455 pel·lícules. I ens salvem per l'streaming. I si el festival, el seu objectiu és promocionar, doncs hem d'arribar al món i necessitem l'streaming. I després diguem, ara tanquem perquè han tancat unes sales de cine a Girona. Doncs si algú hi posa els diners, tornarem a una sala de cine. Però algú ha de posar els diners.
El festival arriba a la 35a edició, es prolongarà fins diumenge amb el palmarès final, l'obrirà demà a Girona. El director i escriptor britànic Adam Ethan Crowe, que ha participat en projectes com les pel·lícules Batman Begins, 300 o Les Tortugues Ninja. Avui han avançat precisament que està aprofitant l'estada a Girona per buscar localitzacions per al rodatge de la seva nova pel·lícula.
La pintura abstracta de Joan Claret i Joan Vilacases es posa en valor a Can Framis, l'espai de la Fundació Vilacases a Barcelona. La mostra que obre de mà al públic ha estat possible gràcies a la donació de més de 200 peces d'un matrimoni alemany, Montse Mas.
Sí, és la col·lecció Brigitte i Hans Robert Thomas, dos amants de l'art que des que van descobrir els dos pintors catalans als anys 60 se'n van fer amics i els van comprar obres tota la vida, més de 200. Els seus fills les han donat recentment a la Fundació Vilacases i ara a Can Framis se'n mostren un centenar per reivindicar la rellevància i vigència dels dos artistes. El director d'art de la Fundació i cocomissari de l'exposició, Bernat Puigdollers, ha assegurat a Catalunya Informació que per molts serà una descoberta.
Ara ens pot sorprendre, però que als anys 60 eren artistes coneguts per tothom. Eren punta de llança de l'avantguarda del moment. És a dir, que aquest és una mica el buit que intentem omplir amb aquesta exposició i reivindicar els seus noms, evidentment la relació amb la família Thomas, però sobretot doncs, tornar a posar sobre la taula el nom de Claret i Vilacases com el que són dues figures fonamentals de l'art català de les segones avantguardes.
L'exposició mostra la influència en Claret i Vilacases de l'abstracció informalista, per exemple, d'Antoni Tàpies, i desemboca en la maduresa creativa dels dos artistes, cadascun amb el seu estil, però amb molts punts en comú.
Tant l'un com l'altre doncs, tenen un sentit de l'espai molt acusat, molt agut. Té, en el fons, una reflexió dels plans, de superposició de plans, una reflexió al voltant de l'espai, donant el sentit arquitectònic, ja sigui un a través de les planimetries, o bé, en el cas de Claret, a través de la influència doncs, de Piranesi o grans noms de l'arquitectura.
Podeu veure la mostra fins a mitjans de febrer a Can Framis, al Poble Nou.
Dijous vinent, la plataforma 3CAT estrenarà el podcast El mar al mur, un dels projectes de periodisme d'investigació més importants que s'han fet a Catalunya Ràdio els últims anys. Seran 8 capítols per relatar el viatge dels immigrants que surten de l'Àfrica amb destí a les costes espanyoles, però que perden la vida al mar. Es presentarà en un acte al Born Centre Cultural el mateix dijous a la tarda, Marc Garriga.
El Mar al Mur és una iniciativa del programa Solidaris que s'emet cada dissabte a Catalunya Ràdio amb Mercè Folch al capdavant. I en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, ella mateixa ha dit que tot l'equip està molt emocionat per veure el resultat final de més d'un any de feina i per la posada de llarg al Born.
És una barreja de sensacions, eh? Esgotament. També molt, molt satisfetes de la feina feta després de més d'un any d'investigació I també molt emocional, eh? Molta emoció, perquè al final acabes tocant la matèria prima, no? Que són les emocions, l'esperança, els dols, no?
En l'acte del Born, per al qual ja es poden reservar les entrades de forma gratuïta al seu web, es podran sentir extractes del podcast, es veuran les fotografies d'Anna Surinyac que l'acompanyen i es veurà el videoclip d'aquesta cançó que Momi Maiga, un virtuós de la cora, ha compost expressament per al programa. A més, es debatrà sobre aquesta temàtica amb Òscar Camps, fundador d'Open Arms, Blanca Garcés, investigadora del CIDOB, i José Pablo Baraibar, forense del Comitè Internacional de la Creu Roja.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
I arribarem a les dues del migdia. Temps ara pels esports. A segona, l'Espanyol està presentat ara mateix. Luis Miguel Ramis com a nou entrenador. Oriol Moner, bon dia.
Bon dia. Ramis firma pel que queda de temporada i per una més en cas d'ascens, i ja dirigirà l'entrenament de l'equip d'aquesta tarda a les 5. Eudal Serra, bon dia.
Bon dia, doncs, una conferència de premsa de presentació que encara continua molt tensa perquè hi ha hagut gairebé més preguntes pel director esportiu Fran Garagarza sobre la marxa de Luis García, l'entrenador que va ser destituït ahir, més que no pas cap al nou tècnic, Luis Miguel Ramis, que, com deies, firma pel que queda d'aquesta temporada i en cas d'ascens continuarà una temporada més. Un Ramis que ha dit que no li fa vertigen les exigències que té aquest club, que recordem són tornar a primera divisió quan acabi aquesta temporada.
Estamos convencidos de lo que hacemos, estamos seguros de lo que hacemos, tenemos la experiencia necesaria, conocemos al grupo, sabemos del peso, como te decía antes, de la camiseta, y cuando uno tiene claro a dónde quiere llegar, lo único que tiene que hacer es trabajar el día a día para eso.
Per la seva banda, Fran Garagarza, quan ha parlat de la destitució de Luis García, diu que és una decisió que s'havia de prendre i de prendre en aquest moment, que agraïa tota la feina que havia fet el tècnic exturià i exjugador també de l'Espanyol, i que en cap moment van decidir destituir-lo perquè és un entrenador que ell no hagués triat. Recordem que Garagarza es va fer càrrec de la direcció esportiva del club quan Luis García ja era entrenador de l'Espanyol. Ramis dirigirà aquesta tarda el primer entrenament a la ciutat esportiva d'Anijar, que serà a partir de les 5 de la tarda.
Gràcies, Eudal. El Barça acaba d'aterrar a Hamburg, Alemanya, on demà juga el partit de Champions contra el Shakhtar Donetsk i juga com a local. L'equip s'hi entrenarà i hi haurà roda de premsa a la tarda.
El Barça, doncs, que canvia el cip de la Lliga pel de la Champions. A la Lliga els blaugrana són tercers a la classificació i han retallat 2 punts al Madrid gràcies a l'empat dels blancs d'ahir a casa contra el Rayo.
A la Lliga femenina, nova demostració de força i nova golejada del Barça, ara 8-0 sobre el Sevilla amb 4 gols de Salma Parayuelo.
L'extrem blaugrana ressaltava la feina de la seva companyes.
Mis compañeras lo han puesto fácil. Al final, los centros que me ponen era de empujar. Tenía que estar ahí viva en el área para poder aprovechar esas oportunidades. El centro medido, lo que te digo, pues muy fácil con estas compañeras.
El Barça lidera la clasificació amb 21 punts, 3 més que el Real Madrid i 6 més que el tercer el Madrid Club de Futbol. Per cert, Caetana Bonmatí va oferir la pilota d'or a l'afició. De la seva banda, el Llevant Les Planes també va sumar els 3 punts. A Granada es va imposar per 0-1 en la primera victòria després de 4 partits consecutius sense guanyar. L'equip és 6è, 12 punts.
En vol, el Barça vol avui cap a l'Aràbia Saudita, on aquesta setmana hi juga la Super Glow.
Jugarà dimecres a la fase de grups contra l'Al Nord Saudita i l'endemà contra l'Al Ali Egipci, que entrena el català David Davis. L'entrenador del Barça, Carlos Ortega, s'ha endut tot l'equip, excepte el lesionat Makuch. El Barça és el club amb més títols de Super Globe, amb un total de 5. I en hoquei patins, avui se sorteix a la fase de grups de la Champions masculina. Hi ha 4 equips catalans, Barça, Reus, Lleida i Calafell.
A la Lliga ACB de bàsquet, victòries de la Penya i del Barça i derrota del Baxi Manresa.
La Penya, amb baixes importants, va superar el segon classificat, el València, per 80-76, amb 29 punts de Deshaun Thomas. El Barça es va imposar a la pista del Breogat de Lugo, 63-79, amb 14 punts de Wesley. En canvi, derrota del Baxi Manresa a Múrcia per 87-74. Pedro Martínez, l'entrenador, es rendia a la superioritat dels murcians.
El Camp Murcia ha jugado con una defensa muy buena desde el principio del partido, y nos han superado, yo diría que con bastante claridad. en general pues nos han superado muy claramente y ya está, y hay que reconocer que han sido mejores que nosotros.
I a motor aquesta setmana comença el triplet final del MotoGP.
La primera d'aquestes curses és el Gran Premi de Malàisia. Àlex Rins continua de baixa i el substituirà Iker Lecuona. I Albert Costa s'ha proclamat aquest cap de setmana Bahrain subcampió del món de resistència a la categoria LMP2, a l'última cursa de 6 hores a l'Emirat del Golf Pèrsic. Tanca una temporada brillant amb la victòria i les 24 hores de Le Mans.
El balanç del campionat és positiu, no? A principi d'any no tenia equip, a principi d'any no sabia on correria i soc campió de les 24 hores d'Le Mans i subcampió del món de l'MP2, així que és increïble poder haver aconseguit aquest resultat quan em pensava que correria pràcticament.
No t'ho pots perdre.
Les variacions Goldberg de Bach sonaran aquest vespre a l'escenari del Palau de la Música Catalana, Barcelona. El pianista islandès Víkingur Ólafsson, un dels artistes més sol·licitats ara mateix, interpretarà aquesta obra després de fer realitat el somni que tenia de poder enregistrar en un àlbum tota aquesta icònica composició. Ólafsson té 39 anys, ha actuat amb les principals orquestres d'Europa i d'Amèrica i és un comunicador nat a dalt de l'escenari, diuen, que ha aconseguit captar tota una generació de joves que a vegades senten lluny la música clàssica. Ho podreu comprovar a partir de les 8 a la sala de concerts del Palau. Tornem demà a partir de la 1 al Catalunya al dia. Adéu-siau.